자.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Avui s'han programat arreu de l'Estat diverses manifestacions feministes contra les tesis d'ultradreta de Vox. Diferents entitats les han convocat avui arreu d'Espanya coincidint amb l'inici del debat d'investidura a Andalusia, on hi participa un partit que incloia el seu darrer programa abolir la llei contra la violència masclista. Lídia Sandalina, responsable de Polítiques d'Acció Sindical de Gènere de la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres, acusa a Vox de reforçar les actituds dels agressors.
Les agressions sexuals són violències masclistes i les tesis de Vox el que fan, en tot cas, és d'alguna manera reforçar o deixar que aquests joves o la gent que és capaç de cometre-la s'envalentonin i les facin més públiques, siguin més visibles, es trobin més protegits.
També ha dit en declaracions a la xarxa que davant del programa electoral que s'acosta cal fer campanya abans que els resultats ens portin a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes i pobles, el mateix que ha passat a Andalusia. A Catalunya les mobilitzacions d'avui s'han previst en ciutats com Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Blanes i Lleida. Més qüestions. Sant Andreu de la Barca renovarà la flota de transport adaptat després d'un acord entre l'Ajuntament i CaixaBank per la donació de 12.000 euros destinats a la compra de nous vehicles. Jordi Milian, Ràdio Sant Andreu de la Barca, bon dia.
Bon dia. El servei de transport adaptat està adreçat a persones grans amb dependència o discapacitat i s'utilitza perquè aquests usuaris es puguin traslladar fins als seus centres residencials o bé fins a les instal·lacions on segueixen els seus programes de rehabilitació o estimulació. El consistori renovarà aquest any la flota d'ambulàncies que presten aquest servei i amb aquesta finalitat ha comptat amb el suport de l'obra social de la Caixa que n'aportarà uns 12.000 euros. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Aquest acord de col·laboració s'emmarca dintre de l'obra social de la Caixa i dels recursos que ells destinen territorialment doncs, a aquesta part del Baix Llobregat i que té com a objectiu ajudar-nos a finançar una de transport per traslladar aquelles persones que tenen pues, una disminució en la seva mobilitat i que han d'anar al centre dia en alguns casos.
Segons les previsions inicials, els nous vehicles podrien començar a prestar el servei durant el mes de febrer.
Gràcies, Jordi. Més temes. Les pluges i l'absència de fred durant la tardor estan propiciant una collita de tòfona tardana i fluixa a la conca de Barberà. Gerard Bosch, l'Espluga FM Ràdio. Bon dia. Amplien, sisplau.
Bon dia. El cultiu de la tòfona negra ha vingut des d'aquest gener un dels punts àlgids de la temporada. Enguany la recol·lecció és més tardana en territoris com la conca de Barberà a causa de les pluges de la tardor i l'absència de baixes temperatures. La previsió és que es pugui millorar la campanya de l'any passat, però el balanç encara serà força dolent. Quin Pagès i Dida Caspasa són dos tofonaires de la conca.
Les pluges que ens han arribat molt tardanes, quan hauria d'haver plogut els mesos d'agost i setembre, que aquí no vam tindre aquestes pluges i, per tant, la temporada ha sigut pràcticament molt dolenta.
Aquest any ha costat que fes fred i llavors costava molt que madurés la tòfona. Ens trobàvem tòfones verdes, també de l'excés de pluja ens trobàvem tòfones que estan toves de l'excés d'aigua i fins ara al gener no ha començat a sortir bona tòfona.
Els tofonaires treballen perquè el producte pugui entrar a la cuina de casa nostra. Esperen més ajudes per part de l'administració, però constaten que la tòfona ja forma part de moltes cartes dels restaurants i cada dia més també de la cuina quotidiana.
Gràcies, Gerard, per aquesta darrera crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Els dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 16:00 PM de cine a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a 11:00 i cada diumenge a 12:00.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, són les 11:07. Avui és dimarts, dia 15, vol dir que estem ja al número en què marca l'Equador. Bé, el que passa que, com que aquest mes és de 31 dies, però bé, sempre diríem que el 15 i mig, per quadrar més números, estaríem ja a l'Equador d'aquest mes de gener, el primer mes de l'any. El fred que encara continua viu, no ha marxat, ara sabrem què ens explica en Sergi, perquè refresca les matinades, sobretot com s'amaga el sol, tot i que els matins, com el sol està en el seu, com se diu en castellà, apogeo, doncs veiem que sí, que és també és bon suportar el dia. Escalfa més aquest sol, que bé, ara tant el desitgem, però d'aquí uns mesos, que anem a l'estiu, doncs en fugirem per buscar llocs on la sombra ens doni més frescor. Però és el que té el temps, el que tenen les estacions meteorològiques. Molt bé, comencem i, com sempre, anem a explicar el que tindrem. Però abans d'explicar el que tindrem, deixem-nos dir la temperatura que tenim, això també és important. Ara tenim una temperatura 8 graus, ha baixat respecte ahir, es notava aquest dematí, aquestes primeres hores, com la gent surt per anar a treballar, és que ja refresca això de veritat. Ahir les temperatures, que eren molt més altes, avui tornen en aquests valors que teníem dies enrere. 8 en 8 des de l'estació meteorològica de la Closa del Llop i quan a l'estació meteorològica de... Perdó, 8 en 8 a la Clota i també 8 en 8 a la Closa del Llop. Avui coincideixen totes dues, poques vegades passa, però de tant en tant sí. De tant en tant sí que hi ha aquesta coincidència en quant a temperatures. 82% d'humitat a la Clota i 78% a la Closa del Llop. Aquí sí que no hi ha coincidència en aquest apartat. Però bé, aquestes són les temperatures en què comencem. Comencem aquest sumari de la primera hora del més calent a l'Aigüera. Un dia com cada dia de dilluns a divendres, parlarem del temps des del bloc d'en Sergi Corral. Ens explicarà què hem d'esperar per el dia d'avui i també per demà, meteorològicament parlant, això sí. Com no, tindrem aquest resum de premsa dels principals diaris catalans, el Diari de Girona, el Punt L'Ara, el Periódico i La Vanguardia, destacarem el principal titular i també comentarem les fotografies de la portada. Sants aniversaris, cada dia també en formen part d'aquesta primera hora. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de què passava ara fa un any i de què en passava ara fa cinc. Notícies dels informatius. I acabarem amb el refrany, la frase o la dita popular. Avui la proposta dels dimarts de la Montse Hidalgo va relacionada amb la divulgació econòmica, amb aquests 5 cèntims, amb una entrevista a Jordi Gossalves, president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. I la Sandra Balaguer, amb el seu gent amb valors, avui ens parla d'un restaurant del barri del Born diferent als altres. Després ja explicarem, ja donarem més dades. Bé, i amb aquests continguts arribarem al punt de les 12, com sempre, maridats amb música, que esperem que sigui de la bona, d'aquella que els agrada, i si no, ja ho saben, sempre ens ho poden dir. Bé, 11 i 11 minuts, tot això ha de començar, i ho fem parlant del temps. Per saber com està la previsió des del bloc d'en Sergi Corral, ens diu el titular: torna la calma amb un panorama de cel serè, però més humit a primera hora. Per avui dimarts, dia 15 de gener, tindrem un cel serè tot el dia en una jornada sense núvols i amb un ambient més humit que dies anteriors. Alguna boirina interior a darrera hora del dia. Hem començat el dia amb un mestralet fluix a primera hora de la matinada que ha anat calmant ara al matí. La resta del dia dominarà el vent molt fluix i variable, la mar arrissada durant tot el dia. Passem ja demà dimecres, dia 16, amb un cel variable amb moltes estones de panorama serè, però també intervals de núvols baixos a l'inici i al final del dia. Boirines interiors de matinada, amb un ambient més humit. El vent, calma de matinada i matí, lleuger vent de mar a la tarda. Al final del dia tornarà a calmar. I la mar, calmes amb estones d'arrissada. Temperatura alegre del mar, que ha tornat a baixar. S'ha posat ara en 14 graus, estàvem en 14, i alguna dècima ara la tenim en 14. 14 graus. De moment, anant baixant, veurem si aquí posa el límit o encara la podem veure, aquesta temperatura, un xic més baixa del que tenim avui. Repetim, 14 graus. Bé, i això és el que dona de si el temps, la previsió que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. I del temps anem al resum de premsa. El resum de premsa dels principals diaris en català. Primer, amb els més pròxims, el Diari de Girona i el Punt Avui. Principal titular: el desdoblament del nord de la Nacional 2 continuarà paralitzat un any més. El pressupost de l'Estat preveu 107 milions a Girona, 32 menys que el 2018. Esquerra i PDeCAT referenden el suport als comptes presentats per Sánchez. Bé, aquesta carretera, que no sé si acabarà abans la carretera o les obres de la Sagrada Família, perquè fa molts i molts anys que la tenim empantanegada, aquesta carretera que anem des d'una entrada d'autopista a l'altra nova que es va posar, i que algunes vegades t'expliques, bueno, això algun dia haurà d'acabar, o veurem com està amb aquest, que es preveu, doncs, que veiem una carretera tipus autovia, però veurem si algun dia o altre la veiem feta. Bé, la fotografia al Teatre Museu de Figueres, el Teatre Museu de Figueres aprofundeix en la relació entre Dalí i Rafael amb la tela Explosió de fe mística, que és la que surt a la fotografia de portada. Aquests són els titulars i fotografia del titular, més ben dit, i fotografia del Diari de Girona. Obrim ara el titular i fotografia del Punt. I el titular és: els comptes de Sánchez no compleixen ni l'Estatut. Els números del govern espanyol creixen en inversió a Catalunya, però no arriben al 19% estatutari i queden amb un 16%. A la demarcació de Girona, la proposta és invertir 107,3 milions d'euros, un 23 menys que el que es va pressupostar el 2018. Puigdemont exigeix una taula de diàleg polític sobre el conflicte i Esquerra Republicana es planteja l'esmena a la totalitat. I la fotografia és per al Bulli. El Bulli, 1846, al setembre, dia el Consell com un espai de recerca i, per tant, no obert al públic. El Bulli, tot una incògnita de què serà, què es farà, què s'hi podrà trobar. Bé, deixem Girona, anem a Barcelona, començant per el periòdico. I també el titular referent als pressupostos, que busquen el sí independentista. La inversió puja al 52% i s'acosta a l'Estatut. La injecció a Catalunya suma 2.051 milions més 200 més d'endarreriments. Esquerra Republicana i PDeCAT referent al seu suport a la tramitació dels comptes de l'Estat. La despesa social augmentarà el 57% del total i els ingressos marquen un rècord. Exempcions per les empreses que incorporin dones en el seu consell. I la Seguretat Social tindrà un nou crèdit de 15.000 milions d'euros. I la fotografia és per al concert homenatge que es va fer ahir a Moncho. Moncho havia de ser-hi, aquest cantant, aquest rei del bolero que ens deixava el passat 28 de desembre, malauradament, doncs no va poder assistir. Suposo que, com es diu sempre, i segur que ho va ser així des del cel, va poder seguir veure'n, però aquí hi varen actuar en Serrat, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Lolita i Estrella Morente, entre d'altres que van voler homenatjar la figura de Moncho. El títol de la fotografia: Gràcies, Moncho. Això és el que diu el periòdico, tant a fotografia com a titular. Anem ja a La Vanguardia. La Vanguardia, en el seu titular, diu que el pressupost augmenta un 52% a la inversió a Catalunya. 2.051 milions suposen un 16,8 del total, per sota del 19,2 que fixa l'Estatut. Esquerra Republicana i PDeCAT demanen un diàleg bilateral a Sánchez per tramitar els comptes. I la fotografia és del pou on va caure el petit Julen. El rescat del nen de 2 anys està sent molt difícil. Va caure en un pou de 25-30 centímetres de diàmetre i 103 metres de llarg. Aquesta és la fotografia de portada de La Vanguardia i ja acabem amb el Diari Ara. Més inversions sense arribar a complir amb l'Estatut. L'Estat ofereix a Catalunya un 16,8% per infraestructures per sota dels 19,2 que suposa el PIB català. L'independentisme pressiona amb una esmena a la totalitat si n'obre una negociació política. I la fotografia és de la primera ministra britànica amb el titular Mai a la desesperada. La premier britànica pràcticament va implorar ahir els diputats que aprovin l'acord amb la Unió Europea o va dir que hi ha risc que no hi hagi Brexit. Avui el Parlament de Westminster emet el seu veredicte. Bé, doncs unanimitat amb titulars, unanimitat amb els pressupostos. No hi ha cap diari que la fotografia de portada sigui igual, això sí que no hi ha acord, però sí que hi ha acord amb els titulars referent tots als pressupostos de l'Estat. Bé, després del resum de premsa, passem ja al primer apartat musical. I com cada dimarts, sempre els proposo d'escoltar un d'aquests temes que vàrem escoltar durant la dècada dels anys 80, que sempre es diu que va ser una bona època en quant a producció musical. I avui escoltarem aquella música que va destacar molt als anys 80, que aquí, a Mecano, se'n va fer el capdavanter, com era la música tecnopop. Ells són els Eurythmics, i amb aquest Sweet Dreams... Bé, doncs sembla que tenim petits problemes perquè no podem escoltar aquest tema que teníem proposat per al dia d'avui, perquè sembla doncs, que no s'acaba d'escoltar en el que acabem de sentir aquí en el programa. Però bé, doncs el que farem és anar a buscar un altre d'aquests que esperem que no falli. De moment, si de sintonia... Ara sí, anem amb aquesta il·lusió dels Imagination. Bé, no, en principi no era aquesta la que havíem d'escoltar, el Sweet Dreams, amb un petit problema que l'hem pogut solucionar. Ho guardarem per la setmana que ve. Hem escoltat aquest Illusion dels Imagination. A vegades fa complicat un xic de pronunciar aquests noms. Bé, continuem. Són les 11:25 i és aquell moment del dia que anem a fer 5 cèntims. I els 5 cèntims d'avui, aquest espai de divulgació econòmica que ens porta la Montse Hidalgo amb una entrevista a Jordi Gossalves, president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona, per conèixer què és la ITE i quina feina realitzen els arquitectes tècnics.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Un milió i mig d'habitatges hauran de superar enguany l'informe d'avaluació dels edificis. Avui volem fer 5 cèntims sobre la situació dels habitatges. Per això hem convidat el president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona, Jordi Gossalves. Benvingut, què tal?
Hola.
Parlem de la salut dels edificis a Catalunya. Tenim una mica tots la sensació que s'ha construït molt ràpid. S'ha construït bé?
Això no es pot generalitzar, Cada vegada la idea, resum, és que cada vegada es construeix millor, i això és indiscutible. Els materials, els sistemes, la concepció del projecte, tot milloria. El que passa és que mentrestant han passat coses, com per exemple, quan hi ha hagut, en l'època del boom immobiliari, pues, trobar personal que pogués fer el que se li demanava amb qualitat, doncs tenia una certa dificultat. També passa que ha vingut la crisi i molts oficis gairebé han desaparegut. Avui en dia trobar un guixaire que sàpiga enguixar determinades coses és impossible. Ja es dissenyen determinats parts de l'edifici per evitar que s'hagi d'enguixar res. I això és a títol d'exemple. Hi ha oficis que gairebé han desaparegut i els pocs que hi ha, doncs, se'ls ha de buscar a consciència. Clar, tot això són canvis que es produeixen de manera continuada i fa que la qualitat del producte acabat tingui les seves vicissituds i els seus alts i baixos. La conclusió per mi és ben clara, Quan més temps passa, millor es construeix. Els materials són de millor qualitat, això és indiscutible. L'entrada en vigor del Codi Tècnic va provocar, pues, pujar molt el llistó de les exigències del projecte i de l'execució, i tot això redunda en que cada vegada el producte està més ben concebut i més ben acabat.
Què és la inspecció tècnica dels edificis, l'AITE?
Bueno, és com una, per dir-ho clar i que tothom ho entengui, és com una ITB, una ITV, dels vehicles. Quan assoleixen una determinada edat els edificis, pues, és necessari que passi un tècnic i detecti totes les incidències que quedin evidents. La ITB, com totes les coses, podria ser molt més profunda, però el que avui en dia s'exigeix és el que diríem una inspecció ocular, sense fer proves no destructives, ni sense fer proves de càrrega, sinó una revisió ocular de coses que queden evidents. Clar, per un tècnic, amb una revisió ocular pot veure coses que gent que no és tècnica no veu. Les cobertes, els baixants, les instal·lacions, l'existència d'uralita, per exemple. Hi ha molts aspectes que es detecten amb facilitat per un tècnic. I això s'ha de passar, s'ha de comunicar a l'Ajuntament i s'estableixen uns terminis per arranjar totes aquestes deficiències que s'han detectat. Llavors, és un gran avanç l'haver implantat la ITE, és molt necessari, però això, amb això no ho hem acabat. Hem de continuar tot aquest camí i hi ha moltes coses a fer encara. per exemple, pues que la vigilància de que els edificis que han de passar la ITE l'hagin passat. El seguiment també de que a tot arreu, perquè hi ha ajuntaments més actius uns que els altres, que les incidències que es troben doncs realment es subsanin. També que una proposta que hem fet en alguna ocasió des del nostre col·legi és que, igual que els cotxes, que porten una etiqueta de que han passat la ITB,
clar, els edificis que també tinguin algun senyal.
Tinguessin un senyal, sí, perquè això aportaria transparència pels possibles compradors. El mercat immobiliari és molt actiu, sobretot a ciutats com les de l'àrea metropolitana, doncs que un edifici tingués la IT vigent, doncs això seria una nota de transparència i d'eficiència en el mercat immobiliari.
Cada quan hem de fer aquesta inspecció, aquesta IT?
Bueno, això s'ha de fer per antiguitat. Em sembla que ara són 40 anys els edificis que tenen una antiguitat determinada, pues, ja han de passar aquesta inspecció. El que passa que fins ara ho perseguia massa això, la vigilància de que això es complís o no, i em sembla que a Catalunya som els primers a fer-ho, no sé si altres comunitats no n'he sentit parlar, però el Departament d'Habitatge de la Generalitat va fer una comunicació a tota Catalunya dels habitatges que sobrepassaven aquesta data i que tenien necessitat d'estar al corrent d'aquesta inspecció. I això es va notar de manera ràpida, perquè clar, els administradors de finques, quan els hi arriba un comunicat d'aquest, pues, té l'obligació de dir-ho als seus clients i de dir-los, home, és que podríem tenir una sanció. No tinc notícia de que s'hagin aplicat sancions encara, però bueno, una cosa ha de venir darrere l'altra. Primer és comunicar-ho, fer una campanya, que la gent estigui sensibilitzada, i que després pues, pensar en perseguir o, si més no, conscienciar encara més aquestes comunitats de veïns o els particulars. Això aplica a tothom.
Les cases velles, per exemple, els propietaris són els que han de vetllar perquè tota la seguretat de l'edifici estigui adequada. A qui han de trucar? Quina porta han de trucar? La de l'Ajuntament, a la de la Generalitat, a la de vostès com a professionals?
Han de trucar totes aquestes portes, però per coses diferents a cada una d'elles. La responsabilitat és del propietari de l'edifici. Això és evident. Tu ets propietari, igual que amb els vehicles, ets propietari del vehicle i si el vols fer servir l'has de tenir en perfecte estat de seguretat. Els edificis no tan sols si l'has de fer servir. Si l'edifici està dins del casc urbà o està en un lloc en el que pogués provocar qualsevol problema de seguretat, pues el propietari té l'obligació de tenir-lo perfectament al dia en quant a seguretat. A més, si es fa servir, pues, en quant a l'ús, en quant a l'habitabilitat d'aquestes unitats. Tot això de la IT, a més, té una conseqüència implícita, que és que envia un missatge molt necessari per la nostra cultura, la cultura mediterrània, que és la del manteniment dels edificis. És un missatge més que se suma a altres que no eren tan potents, eren més aviat de sentit comú, les coses s'han de mantenir, però aquest ja incideix molt més amb la necessitat i obligatorietat de mantenir. Aquesta cultura per nosaltres està molt allunyada dels països nòrdics. Nosaltres aquí no arreglem les coses fins que no cauen o fins que no és ja més que evident i fa vergonya. I això no pot ser. Això, actuant així, quan s'han d'arranjar tots aquests problemes, el cost és molt més important, molt més superior, i és, llavors el problema es va fent gros. Algun deteriorament en els edificis, com per exemple a les cobertes, el fet de que provoqui humitats, pues, genera altres problemes a sota. O el tema de la luminosi, els elements estructurals fets amb ciment aluminós, doncs si no estan en contacte amb humitat i amb aigua, pues, poden tenir una vida molt més llarga que no si tenen aquest contacte. Clar, un problema de filtracions, no només a la coberta, sinó a les cuines i als banys, a les cambres humides dels edificis, pot provocar que comenci aquest deteriorament d'aquests elements estructurals.
Rehabilitem poc i construïm molt?
Jo diria que construïm prou, no diria que, perquè estic parlant al dia d'avui, no el que hem construït fins ara. Jo diria que es construeix el que es necessita, però el que sí que és evident és que es rehabilita molt poc. S'hauria de rehabilitar molt més. I no només com a aquest concepte de manteniment i aquest concepte de posar al dia, sinó el concepte també de posar en valor els centres de les ciutats. No pot ser que comencem a fer barris nous, perimetrals, i ens oblidem de les parts antigues de les ciutats, que dia a dia es deterioren i van perdent valor quan tenen un valor importantíssim. No?
Jordi González, president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'aigüera.
Bé, això era el que ens explicava Jordi Gossalves avui, entrevistat per Montse Hidalgo en aquesta secció que porta per títol 5 cèntims. Gossalves és president del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. Continuem i ho fem amb música. Aquestes cançons que animen, aquestes cançons que a vegades, com tenim un dia no gaire bo, un dia més aviat dolentot, un dia que veiem que les coses surten malament, sempre potser hi ha alguna cançó que t'anima, alguna cançó que et fa canviar el punt de vista que tens de les coses en aquell moment, o potser no, potser només et distreu, t'entretén de pensar d'altres coses. I una d'aquestes cançons que està en una d'aquestes llistes, d'aquestes cançons que animen, és aquesta de Coldplay, aquella que posava Guardiola en el seu equip, com entrenava amb el Barça, perquè sortissin més motivats al camp. És aquest, el Viva la Vida.
Sound of drums, people couldn't believe what I've become. Revolutionary's way. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
La vida, aquelles cançons que en un moment donat, si allò tenim un mal dia, potser ens la puguin animar tot escoltant aquest tema dels Coldplay. Bé, són les 42 minuts i anem a l'altra de les seccions que tenim sempre a primera hora cada dimarts.
El més calent a l'aigüera.
Bé, i ara, és que ara me'n dono compte. No sé què passa, ja porto dos dies així i això ja comença a ser un xic greu, eh? Perquè també, doncs avui sense voler en part despiste, m'he descuidat de la secció de sants aniversaris i més. I si se li sembla, ràpidament la fem ara en un moment. Perquè no sigui tan greu. Vinga, avui en dia 15, avui és el dia que hem de felicitar a Sant Pau, primer ermità, Sant Maur, que era abat, Sant Abacuc, i Sant Micaïes, que eren profetes, i Santa Secundina. Tots felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com els que celebren el seu aniversari. També avui és l'aniversari del que va ser president de la Generalitat, ministre del govern, José Montilla, que fa 64. El jugador del Betis, Marc Bartra, que doncs, va tindre una polèmica aquest cap de setmana amb en Vinícius, jugador del Madrid, que fa 28 anys, i la extenista, campiona de Roland Garros, i també crec que un dels primers tornejos que va guanyar Arantxa Sánchez Vicario, penso que va ser contra ell, contra la Mary Pierce, que fa 44 anys. I què passava ara fa un any? La notícia era que els Mossos d'Esquadra demanen prudència i sentit comú als conductors i no deixar objectes de valor a la vista als vehicles aparcats. I és que els típics robatoris de l'època d'estiu s'estan allargant durant tot l'any. Recomanació, ara fa un any, dels Mossos d'Esquadra, una notícia que es donava a l'informatiu. I ara en fa cinc, l'Ajuntament de l'Escala ha fet millores a les instal·lacions de la piscina municipal, concretament a la sala de fitness. I el refrany, frase dita popular, boira a la muntanya, pastor a la cabanya. I ara sí que ja ens hem posat al dia, a veure si demà no hem de tornar a fer aquesta secció quan no li toca, que és sempre després de la cançó que escoltem, la cançó de cada dia, i abans amb el resum de premsa. A veure si demà podem aconseguir que no hi hagi aquest despiste. Bé, ara sí que el que escoltarem és el que ens porta la Sandra Balaguer, Gent amb Valors, que són els testimonis, les vivències i l'experiència de la gent que els agrada fer de voluntaris I aquestes persones, aquesta gent, són les que protagonitzen aquest espai. I avui diu així: al carrer Cardés, del barri del Born de Barcelona, hi ha un restaurant diferent als altres. Es tracta de l'espai Mascladís, un lloc on s'aposta per la relació entre cultures, per la convivència, per la formació i per la creació d'oportunitats per a persones que en tenen menys, com immigrants irregulars o refugiats. Ens en parla d'aquest projecte amb Martín Ubiague, el seu director i fundador.
En xarxa.
Valors a l'alça.
Al carrer Cardés de Barcelona hi trobem un restaurant diferent als altres. És l'espai Mascladís, un lloc on s'aposta per la relació entre cultures, per la convivència, per la formació i per la creació d'oportunitats. Avui a la secció Gent amb Valors parlem d'aquest projecte. Ho fem amb en Martín Ubiague, que és el seu director i fundador. Com estàs, Martín? Benvingut.
Hola, què tal? Com estàs?
Nosaltres encantats de poder conèixer de la teva mà l'espai Mascladís, un espai que, com dèiem, trobem al carrer Cardés, al barri del Born. Però jo et pregunto, si una persona que va prendre alguna cosa o menjar aquí, veurà que és un restaurant diferent a simple vista?
Sí, bueno, es un lugar diferente porque no es un restaurante, es un proyecto social y eso indudablemente se ve, ¿no? Funciona como un espacio de formación. Nuestro proyecto gestiona itinerarios de inserción laboral a través de la formación de personal para la hostelería como ayudantes de cocina y personal de sala, y el Espai Mascladís funciona como restaurante escuela. Entonces, bueno, eso la gente lo percibe.
¿A qué va dirigit aquest restaurant escola, aquesta formació que ens explicaves?
Bueno, nosotros trabajamos con vecinas y vecinos que viven sin derechos, que están no en riesgo de exclusión, sino en exclusión, ya porque no tienen derecho a trabajar y ni siquiera a circular libremente. Son aquellas vecinas y vecinos que están en situación irregular, que llevan 3, 5, 10 años viviendo aquí, que incluso en algún momento pudieron regularizar su situación, pero al perder el trabajo vuelven a casillero cero. Y también trabajamos con refugiados o candidatos a ser refugiados, o aquellos a quienes se les ha rechazado su condición de refugiados y que quedan en una situación muy difícil porque tienen buenos motivos para no volver y no pueden estar aquí, salvo que a través de ofertas de empleo y arraigos y regularizaciones por arraigo puedan normalizar su situación, ¿no? Y tener una vida como cualquier vecina y vecino. Y eso es lo que nosotros intentamos con nuestro proyecto y con nuestro programa Cuidando Oportunidades.
¿Cómo arribeu a aquestes persones, Martín? ¿Y cuántas personas es beneficien actualmente de aquest programa?
Nosotros formamos unas 80 personas al año que vienen derivados de entidades, la gran mayoría a través de Cáritas o Comisión Catalana de Ayuda a Refugiados, EPAIM o ACATI, que trabaja con el colectivo LGTB y un largo etcétera. También entidades del barrio como Contal o EICA, el Espacio Incluso Social del Cascampico, o Fundación ATSI, que trabajan con menores no acompañados. Y bueno, nos derivan a nosotros los candidatos para nuestra formación. Nosotros hacemos nuestra selección y bueno, y empiezan este itinerario formativo dentro de nuestra escuela de cocina y del Espai Mascladís, y una vez que terminan tenemos convenios con muchas empresas del sector donde nuestras alumnos y alumnos hacen sus prácticas e intentamos que haya ofertas de empleo y regularizaciones por arraigo, que alrededor de un 30% de nuestro alumnado lo consigue, ¿no?
Tenim aquesta part de formació a l'espai Mascladís. També tenim una altra pota important, que són els tallers gastronòmics. Explica'ns.
Sí, nosotros, digamos, la base de nuestro proyecto es lo que te comentaba, el programa Cuidando Oportunidades, pero esto lo acompañamos con actividades de desarrollo comunitario, donde los talleres de cocina son una actividad importante, porque, bueno, a través de la cocina nos permite encontrarnos, conocernos, poner en valor quiénes somos, generar un espacio de enriquecimiento mutuo. Y bueno, y esto lo hacemos en nuestra escuela de cocina, donde, bueno, nos juntamos, vivimos una experiencia. Si es un taller de Senegal, lo hace alguien de Senegal, que te permite conocer una historia individual, una historia de superación, una historia vinculada a una cultura de alguien que convive aquí con nosotros y que nos abre de alguna manera su maleta y sus experiencias para poder compartirlas con la excusa de cocinar juntos y, bueno, y con el disfrute que tiene el cocinar juntos y el comer juntos, que es la propuesta, ¿no?
Això però no és tot, perquè fa uns mesos vau iniciar una campanya de micromecenatge per fer producció de cervesa artesanal, així que digue'ns, com està aquest nou projecte?
Bueno, ves, este proyecto gira alrededor de los ejes de Mezcladís, porque la intención de hacer cerveza es, por un lado, reforzar la sostenibilidad del proyecto, porque esto es importante decirlo. Mezcladís genera más de un 90% de su presupuesto con actividad económica propia. En esto el Estado de Mezcladís juega un rol fundamental y queremos que la cerveza juegue un rol en esto también. Luego la cerveza va a reforzar el programa Cuinar Oportunidad, porque vamos a poder formar nuevos oficios, técnicos industriales, gestores de almacén, comerciales. Y luego en el ámbito de desarrollo comunitario, todo lo que nosotros hacemos en Mezcladís lo hacemos para decir que emigrar es un derecho hoy día pisoteado y maltratado de manera muy injusta y con un nivel de manipulación excepcional. Y bueno, lo hacemos para sensibilizar en estos temas también. Entonces la cerveza gira alrededor de estos tres ámbitos de trabajo. El año pasado logramos, digamos, hacer nuestra primera cerveza, comercializarla inicialmente dentro del Spa en Mezcladís, y este año vamos a empezar con el piloto de la formación y abrir la comercialización a punta de Mezcladís, sobre todo pensando en socios que ya colaboran con el programa Cuinant Oportunitats.
Com comença tot això, tot aquest projecte que ens has estat explicant des del principi, l'Espai Mezcladís? Com et sorgeix la idea de crear-lo?
Bueno, nosotros empezamos con Mezcladís hace ya casi 14 años. Surge con la motivación de en el cambio social tan importante que se estaba dando en Barcelona, ¿no? Donde en muy poco tiempo pasamos a recibir gente de distintas partes del mundo. Cuando estábamos acostumbrados en realidad a ir y buscarnos la vida como migrantes fuera, ¿no? En Alemania, en Bélgica, América Latina. Entonces, nada, la intención fue poner un granito de arena en positivo y aportar en positivo en la transformación social que se estaba dando en la ciudad. Nace como una motivación propia, en este caso mía, que yo vengo aquí desde Bélgica, donde había estado colaborando con proyectos en tema migratorio como voluntario. Intento hacer de mis inquietudes mi eje de vida y de trabajo, y en esto me vinculo con gente de aquí que fue clave para desarrollar el proyecto y, bueno, que sea un hoy día un proyecto consolidado.
Martín, fa molts anys que ets aquí, com deies, venies de Bèlgica, tu ets argentí, de fet. Creus que en tot aquest temps la societat catalana ha millorat en la generació d'oportunitats als nouvinguts?
Jo crec que Barcelona i Catalunya és una societat abierta, curiosa hacia lo diverso y que entiende el hecho migratorio. Esto no quiere decir que no haya, por supuesto, resistencias y dificultades, pero creo que ha habido un buen acomodo de la diversidad con la cual convivimos aquí en Barcelona, y que indudablemente brinda oportunidades, ¿no? Hace de la sociedad catalana una sociedad más rica, una sociedad diversa, una sociedad abierta al mundo, y eso ofrece muchísimas oportunidades.
I a nivell de convivència, creus que l'acollida avui és un valor a l'alça a Catalunya?
Yo creo que es un tema que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar día a día. Las amenazas están de los discursos populistas y hacen eco en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Hoy que la primera potencia mundial esté gobernada por un negacionista en cuanto a temas del cambio climático y racista y xenófobo en temas migratorios, es una amenaza global, ¿no? Que además hace eco en partidos políticos populistas y de extrema derecha que están floreciendo, ¿no? Y es una amenaza a nuestra democracia y a nuestra convivencia. Y creo que todo, cada día tenemos que trabajar en pos d'una societat cohesionada, perquè és fundamental, no?
Ens quedem amb aquesta reflexió, Martín Abiague, director i fundador de l'Espai Mascladís. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa que va néixer fa uns 14 anys i que en sigui per molts més.
Exacto. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y poder compartir nuestro proyecto en vuestro programa.
Un plaer, una abraçada. Fins una altra.
Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera.
Gent amb valors, amb la Sandra Balaguer, aquest projecte que ens explicava en Martín Abiague, el director i fundador d'aquest espai, d'aquest restaurant del carrer Carders, del barri del Bon de Barcelona. Tornem a la música escoltant aquest Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.